Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en la importància dels idiomes. I per fer-ho ens acompanyen la Marina Barberà. Molt bon dia, Marina.
Bon dia.
La Marina és directora infantil i primària de Manyanet Sant Andreu, a Barcelona. També és mare.
També.
I tens molta veu, eh? Perquè estaves una mica preocupada.
Sí, estava una mica fònica, però...
Està...
Em sembla que ho farem.
Està aguantant bé la cosa. També estem amb la Montse Villa. Bon dia, Montse.
Bon dia.
La Montse és coordinadora Erasmus i professora d'anglès a batxillerat i cicles formatius de l'Escola Tècnico-Professional Xavier de Barcelona.
I també soc mare, eh?
I també ets mare.
Malgrat que els meus fills han acabat els estudis, la carrera... Però
és igual, però segur que hi ha hagut algun moment que les llengües estrangeres han estat presents a les converses, potser a les extraescolars, no?
Segueixen estant.
Ja apareixerà. Què pot aportar l'aprenentatge d'un idioma?
Doncs mira, pot aportar moltíssim. A veure, tant a nivell cognitiu, perquè de fet s'ha demostrat doncs, que millora aspectes cognitius a la curta i a la llarga, però també com obre portes al món laboral, aprens a respectar altres cultures, aprens d'altres cultures, és a dir, molt ampli aquest aprenentatge.
I els petits, perquè tu ets mestra d'infantil i primària,
sí,
ja tenen aquesta... Abracen les llengües estrangeres des que són petits?
Sí, a mi em sembla que realment avui en dia és molt atractiu l'anglès per ells. També per la manera en què se'ls hi planteja, no? Les dinàmiques dins de l'aula. És un aprenentatge a través de cançons, de jocs, de dinàmiques. Tu ja intentes fer unes classes que siguin engrescadores perquè així doncs, ells també s'enganxin, oi? I vulguin seguir aprenent d'aquest idioma.
Fa anys, matemàtiques i anglès estaven entre les assignatures que menys agradaven a l'alumnat. Potser aquestes dinàmiques, aquesta diferència de la classe, si jo penso com jo vaig fer... Jo vaig fer francès. Però això ja denota certa edat.
Jo crec que aquest nou enfocament ha ajudat molt en que resultin més atractives. Jo conec més la realitat de l'anglès, més que de les matemàtiques, però jo crec que sí, que ara resulten més atractives. Sí que és cert que a mesura que van passant els anys, potser a batxillerat, preparant les PAU, i doncs, no pots jugar tant, per exemple, no? Mm-hmm. Perquè t'has de centrar en uns continguts, potser no resulta tan atractiu, però en general sí, perquè com a mínim llavors són conscients de la importància que té la llengua.
I, però tot i així, encara que ara la classe d'anglès no pensi, uf, anglès, ara anglès... No,
no, no, no.
Però hi ha alguna cosa que no agradi o que posi especialment nerviosa l'alumnat?
El que és la part gramatical, no? Sempre és allò que, bé, pot ser una miqueta més, no?, que porti més problemes. Però, en general, jo et diria que la part de la gramàtica avui en dia arriba bastant més tard, no?, que potser fa uns anys enrere. Està demostrat que els nens han d'aprendre parlant, escoltant, jugant, passant-ho bé, desenvolupant, no?, aquell interès per aquella llengua. I a partir d'aquí, quan ja la tenen integrada, comencem, mica en mica, a integrar aquesta part gramatical. Però et diria que és un aprenentatge que els hi agrada. I quan toca l'hora d'anglès, es posen contents.
Això està bé. Segons un estudi de SADE, el 2023 les famílies catalanes varen gastar o invertir, segons com ho mirem, de mitjana 280 euros per alumne en classes particulars i els idiomes concentren el 46% de la despesa i són la primera prioritat. Això vol dir que les famílies ho tenen claríssim. Ara us pregunto com a mares, com avancem per tu, Montse, que com deies, ja som més grans.
Sí.
A la vostra família, des de sempre, heu tingut clar que això d'aprendre altres idiomes?
Home, jo com a professora d'anglès, et pots imaginar. A més,
venia de sèrie.
El pare dels meus fills és anglès, amb la qual cosa teníem claríssim que havien d'aprendre altres llengües, no solament l'anglès, sinó també el francès, per exemple, però l'anglès sí. De fet, ara la meva filla està a Austràlia amb l'objectiu d'encara millorar més la llengua, i el meu fill ha fet part dels estudis en anglès. Ho teníem claríssim des del principi i jo he posat molt d'èmfasi en aquest aspecte.
De totes maneres, vull dir que, clar, ells han jugat amb avantatge, no?
Sí, però no creguis del tot, perquè, per exemple, el pare no els hi ha parlat sempre en anglès, cosa que és estrany. És una mentalitat molt... A veure, no m'agradaria dir-ho perquè no tothom és igual, però a vegades molt imperialista, no? I molt imperialista, malgrat que, bueno, podíem pensar que la llengua de l'imperi allà és l'anglès, però no, era com no voler ser diferents, no... Bé, pensar que fins i tot l'aprenentatge d'una altra llengua podria portar-los problemes, quan és el contrari, no?
Clar, és curiós,
però
perquè...
ha estat una lluita.
Segurament ara moltes famílies que ens estiguin escoltant que un dels progenitors parli una altra llengua, no?, que no sigui ni el castellà ni el català, segurament que volen que estiguin molt presents, segurament no només pel vincle, no?, aquest vincle
sí,
de la llengua, de la teva llengua, sinó perquè penses que és facilitar-los la vida des d'un principi.
I tant. Jo per això he lluitat moltíssim, i penso que ara parlen els dos força bé l'anglès, però ha estat una lluita. Però una lluita des d'un punt de vista de professora, no? Que seria molt clar.
Sí. A mi també em passa una mica el que tu dius, Certament, quan tu ets mestre d'anglès, vols que els teus fills parlin un bon anglès, no? I jo, per exemple, jo sóc catalana, vaig viure a Anglaterra durant un temps i de més, i sí que en els meus fills els intento parlar de tant en tant en anglès i penso, mira, és un regal que t'estic fent a llarg termini. De la mateixa manera, no? Per exemple, nosaltres al Manyanet Sant Andreu comencem els intercanvis a 6è de primària. Jo vull que ells participin de tot això. Tot el tema dels intercanvis, després els encoratja moltíssim a seguir amb aquest aprenentatge i és el que vull pels meus fills, però també és el que recomano a les famílies en general.
I noteu aquesta sensibilitat per part de les famílies, que hi ha aquest interès?
Totalment. Sí. És que és un indispensable. Avui en dia, si vols un projecte educatiu de qualitat, ha de tenir un projecte internacional potent darrere, no? Aleshores, és el que estan buscant i el que intentem oferir.
Sabem que les famílies tenen aquesta sensibilitat cap a llengües estrangeres, no? Però hem dit català-castellà, tenen la mateixa sensibilitat pel català? Pel castellà no ens preocupem perquè diríem que gaudeix de bona salut.
No, mira, la nostra realitat de la nostra escola hi ha un... Us diria que un 90% d'alumnes que no són d'origen català.
Vosaltres esteu ubicat a
Ciutat Vella,
a Barcelona.
Mal. I no, gens. És a dir, malauradament el català és una llengua residual per ells, que no els interessa i és una llàstima, I que hem de lluitar per això.
La realitat en aquest cas, no, de la meva escola és diferent per on està ubicada, no? Però sí que és cert que ens n'adonem, tot i que la llengua vehicular de l'escola és el català, moltes vegades entre ells, pel motiu que sigui, perquè els dibuixos en castellà, pel que sigui, moltes vegades la llengua amb la que es relacionen tendeixen a que sigui el castellà i nosaltres doncs seguim intentant impulsar l'ús del català.
També penso que en el nostre cas són adolescents i llavors els adolescents arriba un moment, fins i tot els catalanoparlants arriba en un moment que ells prefereixen fins i tot parlar en castellà per no ser diferents als seus companys, amb la qual cosa els que parlem català som els professors.
Bueno, ara que ha tornat Bola de Drac, el 3CAT potser tomba tot i...
Els enganxem, oi?
Sí, torna a passar com fa uns anys. Tot i així, segons l'informe CAT de 2024 de la Plataforma per la Llengua, l'ús exclusiu del castellà dels infants creix de 10 punts en el pas de la primària a la secundària. Sabem sí. que depèn del municipi, del barri, vosaltres mateixos, no? A la mateixa ciutat, dues realitats ben diferents. Però heu notat canvis en els darrers anys? Com més tendència... més presència d'una llengua o una altra, no em dieu que la que més parlen és l'anglès.
No. No, però diré una cosa, eh? En el nostre cas, per exemple, que tenim molts alumnes d'Àsia, doncs el nivell d'anglès ha pujat moltíssim a les meves classes. Sobretot els filipins parlen molt bé, parlen perfectament, els asiàtics també. Llavors el nivell puja. I us asseguro que per ells, per molts d'ells, és més familiar l'anglès que el català.
Clar. Tu deies al principi el que enriqueix, no? Aprendre una altra llengua, sí, conèixer una altra cultura. Es posen en valor, per exemple, tanta diversitat que hi ha dins de les vostres aules, les llengües originàries de cadascun
Mira,
dels alumnes?
En alguns moments fins i tot hem participat en concursos que s'han fet de llengües d'origen i nosaltres saben que valorem. De fet, a la classe d'anglès els diu molt que, i insistim molt en dir-los que l'aprenentatge d'una llengua, de qualsevol llengua, és riquesa. També una mica fent referència al català, perquè, ja dic, hi ha cert rebuig fins i tot. És que ja no es veu... Mira, fa uns anys, l'altre dia parlàvem amb un company, fa uns anys el català era un ascensor social. Ara no es veu com un ascensor social, ara es veu com una llengua que no serveix. Malauradament, eh? És una llàstima. Però aquí sí que hauria d'haver una... no sé, un tipus de redirecció d'aquesta
tendència.
D'aquesta situació, d'aquesta tendència, exacte.
Tot i així, suposarem, siguem optimistes, que almenys els infants de Catalunya són bilingües, català-castellà.
Sí.
Quan ja parteixes amb el coneixement de dues llengües, què suposa incorporar-ne una tercera? Se suposa que parteixes amb avantatge, no?
Sí, 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 definitivament. De fet, hi ha estudis, no?, que ho demostren. Quan tu ja ets bilingüe, el que et passa és que tens una flexibilitat cerebral que et permet aprendre una tercera o una quarta llengua estrangera. I això, doncs, mira, és un petit, no?, una sort que tenim aquí. A vegades, no?, creiem que, ostres, és que aquí som bilingües. Realment, el 40% de la població mundial és bilingüe. I la presència de les llengües, de diferents llengües en un sol país, és molt ampli. També, doncs, el que dèiem, no?, el tema de l'anglès, que t'obre diferents cultures. Tu, quan aprens anglès, no és només per posar el currículum, per una feina... És el que deia ella al principi de l'entrevista, no? T'obre el món, t'obre a conèixer altres persones, altres realitats, a poder viatjar i comunicar-te amb la gent d'allà. I això et fa més tolerant, et fa més empàtic, t'apropa a cultures que potser creus que són molt llunyanes, però que alhora són molt properes a anar a tu amb moltes coses. Si tu no tens aquesta comunicació, potser tot això no ho descobreixes.
I fins i tot la gent que estigui pensant ara, és que jo no viatjo, és que no cal. Tu surts a la porta de casa teva i ara, amb aquest món globalitzat on tots ens movem, igual que nosaltres podem sortir, els altres venen cap aquí, no?
Exacte. A més, és que vivim en un món globalitzat. Barcelona és una ciutat molt global, no? Uh-huh.
El segle passat, les llengües estrangeres, que les que s'estudiaven sobretot eren francès i anglès, entraven en acció a partir de sisè de primària. Tot això ha canviat.
Ha canviat moltíssim.
Què ha suposat avançar l'edat en què es comença a aprendre un idioma? Tu que comences amb ells és que són ben petits.
Sí, exacte, sí. Bé, nosaltres a l'escola des dels 3 anys, no?, que ja introduïm l'anglès de manera molt natural en el seu dia a dia, les acollides, no?, amb el bon dia, doncs quan toca la classe d'anglès, però d'una manera que, evidentment, no és com quan estudiem un idioma, no?, sinó que d'una manera molt natural ja es va introduint. pensa, jo quan estava a la universitat tenia una assignatura que tractava sobre doncs, l'aprenentatge de segones i terceres llengües i dels 0 als 7 anys hi ha el que s'anomena com el període crític. És a dir, si tu aprens una llengua dels 0 als 7 anys, tu arribaràs a tenir un nivell nadiu, sempre i quan l'exposició sigui suficient.
I continuada, suposo.
I continuada, exacte. Per això és tan important doncs, que hi hagi una presència diària dins de l'escola, en aquest cas.
El món ha canviat molt. Ara dèiem, estem globalitzats, però als 80 no hi havia tantes possibilitats ni de connectar-te a internet, no? Sí, ni plataformes, ni aquestes oportunitats que tenim ara per llegir, per sentir, per veure...
Per connectar-te no? amb el món.
Amb cultura, però també amb la llengua estrangera, no? No només anglès i francès, perquè totes podem accedir a pràcticament totes. Aquestes diferències poden ser fins i tot més determinants que haver avançat l'edat a la que es comença a estudiar un
jo
altre idioma?
Jo crec que els dos factors van units, no? És a dir, realment, tant el fet d'haver avançat l'edat i d'incloure també l'anglès a altres matèries, que no solament són la llengua anglesa, a l'escola, de primària, per exemple, més el fet que tu acabes de comentar, jo... És a dir, l'accés a aquestes plataformes que et permeten doncs, escoltar diferents accents. Jo crec que han estat claus en l'aprenentatge de les llengües.
Clar, és que quan
la millora.
Quan tu els dius ara als adolescents... No, és que abans, per saber què deia una cançó en anglès, havies de tenir la sort de conèixer algú que sabés anglès, anar a la biblioteca, aquests llibres que tenien la cançó en anglès sí, i en castellà.
No, avui en dia tenim mil recursos, oi, per aprendre anglès, i a més amb xarxes socials, internet... Sí. És el que deies, no? Vivim a Barcelona, és una ciutat molt rica a nivell de barrejar diferents cultures, per tant, pots practicar l'anglès tant com vulguis, l'anglès o molts altres idiomes, no? També, sense haver de que sigui un sobreesforç, en aquest cas.
Sí, jo recordo els anys que estudiàvem i apreníem amb el speak-up, per exemple, no sé si us en recordeu, bueno, jo és que sóc més gran que vosaltres.
Com funcionava l'speak-up?
L'speak-up era una revista, jo recordo de la carrera d'haver-la comprat.
Amb el caset.
Sí, amb el caset, imagineu-vos.
Hi havia francès, italià...
Imagineu-vos com ha millorat, és que ara, a més, és gratuït, hi ha infinitat de recursos, és que qui realment no vol aprendre la llengua no l'aprèn, però qui vol té molts recursos a l'abast.
Escola de Família, estem parlant de la importància dels idiomes amb la Marina Barberà i amb la Montse Villa i ens endinsem a l'aula. Comencem a infantil i primària, Marina. Com aprenen les criatures? Ja ens deies, abans, està com molt present d'una forma molt orgànica, però quan arriba ja el moment de l'anglès, què passa a l'aula i com va evolucionant?
Bé, doncs, nosaltres, és el que dius, oi? Intentem introduir l'anglès d'una manera molt natural, atractiva, que s'ho passin bé a través de jocs, cançons, dinàmiques... I a partir d'aquí, tot això va creixent. Va creixent fins al punt que, per exemple, a un quart de primària, no? Ara mateix, a l'escola, al Manyanet Sant Andreu, a partir de quart de primària, comencem ja amb els projectes e-twinning. Són una meravella.
I com són aquests projectes?
Els projectes e-twinning són uns projectes internacionals que es promou la Unió Europea. És de relació entre diferents escoles d'Europa i tenim doncs, projectes on tu et pots apuntar amb altres escoles de diferents països europeus, poden ser Turquia, Itàlia, qualsevol altre país, i aleshores compartiu projectes que normalment...
I la llengua vehicular és l'anglès?
La llengua vehicular és l'anglès, exacte. Per tant, estem tots amb igualtat de condicions, sí? I aleshores doncs, tenen temàtiques, la veritat, molt interessants. Des de nosaltres n'hem fet sobre dones importants al llarg de la història, els valors dels Jocs Olímpics, Paralímpics, o per exemple, conèixer les tradicions dels seus propis països, es fan gravacions, vídeos, i aleshores, a través de la plataforma e-twinning, en aquest cas, doncs fem aquest intercanvi de treballs. Només que amb això ells ja es motiven moltíssim, perquè ara, per exemple, acabem de rebre unes cartes que ens feliciten al Nadal, nosaltres les hem enviat... És una manera molt atractiva d'apropar-nos cap a tot això. Et diria que a partir d'aquí ja tot evoluciona cap a... Doncs això, no? Si anem des de l'aula, com deies, no? D'una manera molt orgànica i natural, i això va creixent ja amb un enfoc més internacional, no? Primerament a nivell d'internet, doncs, després a partir d'un sisè de primària ja comencen a estar preparats per fer un intercanvi, una estada a l'estranger, com fem, i a partir d'aquí ja se'ls obre el món, totalment.
I des que són petits es nota qui té més o menys habilitat?
Aviam, és cert, nosaltres treballem a través de les intel·ligències múltiples i tu ja veus, no?, qui té una intel·ligència més lingüística, matemàtica i de més, però això no vol dir que hi hagi... Mai he vist un alumne que estigui limitat en el seu aprenentatge cap a una llengua, perquè al final és que l'enfoc que tu li puguis oferir a aquell alumne s'adapti a cap on ell pugui créixer, no?, i tothom acaba trobant la manera que pot créixer o aprendre un idioma, en aquest sentit.
Vosaltres diríeu que amb les llengües, no sé si amb tot, suposo que sí, però que l'actitud compta més que l'aptitud. Potser tu no tens una oïda molt fina, potser no acabes de... tens molt d'accent, però si tu tens ganes...
Jo sí que crec que l'actitud és molt important, més que l'aptitud. Sí, i tant. De fet, jo he tingut alumnes que han arribat a l'escola, és una realitat molt diferent, la de la Marina, però que han arribat a l'escola per fer batxillerat amb un nivell doncs, justet, perquè, clar, tot depèn de l'ESO que has fet anteriorment. I s'han sentit motivats, han posat molt de la seva part, han tingut una actitud molt positiva i realment han tret una bona nota a selectivitat. Val, és a dir, això ho demostra si d'alguna manera.
I fins a quin punt el suport extern, aquelles extraescolars de les que parlàvem fa una estona, que el 46% de la despesa d'extraescolars es destina a aprendre idiomes, anar a una acadèmia, classes particulars, intercanvis, ajuden per seguir avançant en el coneixement d'un idioma? Perquè ara està molt present, o sigui, no és com abans, fem una hora d'anglès i repetia les coses i era avorrit.
Bé, al final el que estàs fent és augmentar l'exposició davant d'aquesta llengua, no? Inverteixes més hores, és el que comentàvem a un inici. Quantes més hores tu estiguis exposat a una llengua, més avançaràs en aquest aprenentatge. Doncs acaba anant per aquí, més enllà de que potser en un extraescolar doncs, els grups són més reduïts, no? I de més, tot ajuda.
Doncs anem a secundària. Montse, tu ets professora d'anglès i batxillerat, cicles formatius, coordinadora d'Erasmus. A aquestes alçades es nota qui té un contacte més continuat amb l'idioma?
Sí, tant, moltíssim. Nosaltres, per exemple, ho notem més amb aquelles alumnes que, ja tu, com us he comentat abans, que provenen, per exemple, d'Àsia. Acostumen a tenir molt bon nivell perquè en els seus països, per exemple, els Filipins, que de vegades arriben aquí amb 10 anyets, doncs han fet tots aquests anys a l'escola en llengua anglesa. Llavors, clar, i tenen contacte amb les seves pròpies famílies d'allà en llengua anglesa molt sovint. Per tant, el nivell és molt bo. Els de Pakistan també, la Índia...
Els que no tenen aquesta llengua estrangera, en aquest cas estem parlant de l'anglès, no?, com a llengua materna, encara fa vergonya parlar o no?
A veure, sí que és cert que aquells alumnes que no tenen un domini tan gran de la llengua solen sentir més vergonya a l'hora de fer una exposició, per exemple. També perquè, clar, la fan davant dels seus companys, d'altres que potser tenen un bon nivell. Però jo crec que és més una qüestió de no dominar la llengua, saps?
Penso que aquí té un paper fonamental l'ambient que tu creïs a l'aula.
Exacte,
ha de ser un ambient de confiança. I sobretot, no?, entendre que quan ens equivoquem és el camí per l'aprenentatge. Vull dir, abans d'aprendre, tots ens hem hagut d'equivocar moltes vegades i posar-te tu com a exemple, oi? Jo, per exemple, de petita, a mi em costava l'anglès. És cert. I en canvi, vaig seguir, no? Fins que, bueno, en el meu cas, per exemple, va ser arran d'un intercanvi també on vaig fer aquell clic, no? Se'm va despertar aquell interès, em vaig anar sentint més còmoda, ostres, i al final ha acabat sent la meva feina, també.
Clar, com m'heu arribat vosaltres a l'anglès? Tu ja vas començar amb l'Speak Up.
Ai, sí.
Això denota que tu tenies un interès, no?
A mi m'agrada... Mira, és que a mi m'encantaven les llengües. De petita, de fet, jo també vaig començar en francès i... però quan vaig descobrir l'anglès, bé, em vaig plantejar fer filologia francesa, també en aquell moment, perquè fins i tot dominava més el francès que l'anglès, i ara m'ha passat una mica com els anglosaxons, que practico tant l'anglès i bé, el francès ha quedat una mica rovellat, no? Fa llàstima, però és el que...
Però que diguessis, no és que em vull dedicar a això.
Mira, jo sabia que volia dedicar-me a l'ensenyament. A mi m'encanta donar classes, m'encanta. Penso que és la meva vocació. Jo, quan era petita, jugava a ser, com dèiem, no? A ser senyoretes. Posava totes les meves nines allà davant i donava classes als meus ninos. I jo llavors el que sabia era que volia fer classes, no sabia exactament de què, i vaig dubtar entre història de l'art, que també m'agradava molt, i finalment em vaig decidir per l'anglès, perquè també era un moment, ja us dic que jo soc bastant més gran que vosaltres, en què l'anglès no el parlava tanta gent, hi havia molta feina i a l'abast de tothom, i vaig pensar, i després m'ha encantat perquè m'ha donat també l'oportunitat de conèixer altres cultures, de comunicar-me, de viatjar. Bueno, per mi ha estat una riquesa enorme.
De viatjar amb tranquil·litat.
Exacte,
no?
Sí.
Perquè hi ha gent que potser diu, no, jo ja vaig pel món, sí, però a l'hora de comunicar-me et perds moltes coses.
I de que pots tenir un problema, estàs en un hotel, tens un problema, i recordo un cop, i clar, et comuniques en anglès, no? I tan còmodament a qualsevol part del món. Això és, aquesta és la gràcia, no? O l'avantatge, vaja.
I el teu clic, Marina, més enllà de que comencessis a gaudir amb l'anglès, tant com per dir... Vull ser profe?
No, jo me'n recordo, de fet, del moment que vaig pensar, ostres, a mi m'agradaria estar on estàs tu ara, no? Jo era alumna a l'ESO, no? La meva mestra d'anglès aleshores era la Lourdes Pujades, i la veia fer classe, i s'ho passava bé, li agradava. I aleshores nosaltres també estàvem molt a gust, estàvem molt bé, i pensava, ostres, Marina, doncs, potser a tu també t'agradaria, oi, trobar-t'hi aquí? I, de fet, ara la Lourdes és companya meva de feina. Vull dir que el cercle, sí, s'ha tancat. Sí,
i ella ho sap, això?
No.
Ah, doncs, no, espero que ens estigui escoltant.
No li he dit mai.
Si no, li has de passar el podcast. Sí, d'aquí una hora ja està penjat, li passes. Com a coordinadora d'Erasmus, Montse, explica'ns una mica en què consisteix aquesta feina.
Doncs mira, en principi som un grup de tres persones, som tres companyes que ens duem molt bé i que ens ho passem molt bé, a més, i el que fem una mica és gestionar doncs, i promocionar, i gestionar també, sobretot, els intercanvis d'alumnes, és a dir, alumnes que marxen a d'altres països per fer pràctiques, són alumnes de formació professional, i també per intercanvis de professors, més que intercanvis, viatges de professors, mobilitats de professors a diferents països d'Europa per fer observació o bé docència. No hem fet docència encara, hem fet, però sí que acostumem a sortir per fer observació. I després, a partir d'aquí, el que fem també són contactes amb altres països per iniciar projectes. De fet, ara estem duent a terme un projecte amb uns professors i alumnes de Finlàndia, de Lapònia, exactament, que una altra companya i jo vam visitar fa un parell d'anys. I, com deia abans la Marina, això els motiva moltíssim a qualsevol edat, perquè... es tracta, doncs, de crear situacions reals, no? I no tan imaginàries com sempre fem en les...
I quan passa això, al final, és quan te n'adones com arriba a ser d'útil saber-te comunicar amb un altre idioma.
Exacte. Però, a més, els alumnes s'ho prenen... Bueno, estan encantats de fer-ho. I pensa que els nostres, de fet, aquest any encara no marxaran, però és igual. El fet solament de que vinguin, de que puguin parlar amb ells, que puguin intercanviar, i que, mentrestant, doncs, també fem aquestes reunions a través de l'e-twinning, doncs, els motiva moltíssim. Sí, sí.
En el vostre cas també feu intercanvis a partir de 6è de primària. Com funcionen? Quant temps se'n van?
Una setmana. Nosaltres, per exemple, al mes de juny marxaran a Irlanda, d'acord? Plantejàvem Anglaterra, Irlanda, el tema també de que, no, el Brexit, tot això, al final... Sí, sí,
està arribant molta més gent a Irlanda,
sí,
des del Brexit.
Sí, 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 és així. I bé, potser un 6è de primària, els que s'animen, no?, són aquells que se senten una mica més, bueno, una mica més valents, però jo sempre els hi dic, si teniu ja l'estratègia per comunicar-vos amb les vostres necessitats bàsiques, no?, ja teniu el que necessiteu per marxar, perquè a partir d'aquí és el moment aquell que poden fer aquell clic que dèiem, oi? Agafen confiança, autonomia... És més que un aprenentatge, diria que és una vivència. És una vivència que al final els convida, de cara a un futur, a repetir aquesta experiència. És... és el que dèiem, no? Per exemple, un estudiant, no?, de la nostra escola pot el dia demà, no?, és emprenedor i obre una petita empresa, Sant Andreu, el que sigui. Si aquest estudiant, aquesta persona, agafa i resulta que havia, doncs, fet aquests intercanvis, havia conegut món, s'havia relacionat, sap que hi ha un món portes enfora on ell també pot créixer, i qui sap si gràcies a això, doncs, es planteja altres objectius a nivell internacional, que a vegades, exacte, aquestes coses passen.
I com tornen després d'aquests intercanvis?
Doncs mira, els nostres alumnes, més que intercanvis, ja us dic que són mobilitats per fer pràctiques.
Bueno, després, clar, llavors, ells ja estan...
són grans, vull dir que tenen, són adults ja, perquè tenen, acostumen a tenir... Són, ho fem amb cicles de grau superior, actualment.
Llavors ja
tenim la intenció
17,
de fer-ho
18.
Amb els cicles de grau mig, però sí, tenen 19 anys, fins i tot. El que passa que tornen molt satisfets, perquè a més han tingut una experiència laboral en un altre país. Això és fenomenal, pel que diu la Marina, també perquè els obre món i els obre altres possibilitats.
Suposo que molts, quan tornen, us diuen, bé, i ara com ho faig per no perdre tot això que he pres? Quin és el secret? Crec que el sabem, eh? Però...
Sí, seguir en contacte. Exacte. L'exposició avui en dia és facilíssim. Amb les plataformes veig una sèrie, doncs me la poso en versió original, amb els subtítols. A la biblioteca tenen a l'abast moltíssims llibres amb anglès o amb la llengua que sigui, oi?
És la constància, exacta, i s'està contínuament en relació amb la llengua.
Sí, però des de l'oci, oi?
Exacte.
Des d'aquella part lúdica, on tu estiguis gaudint d'aquella llengua.
Clar, quan ja comença a ser més obligació, potser hi ha dies que se t'entrevessa.
Sí, és veritat. El que, per exemple, deia la Marina, que als nens els agrada tant, quan arriben al batxillerat, per exemple, ja no parlem dels alumnes de cicles, que potser sí que utilitzen més l'anglès en un àmbit més pràctic, que els hi servirà per al seu... per la seva experiència futura en el món laboral, però, per exemple, els de batxillerat, que han de preparar uns exàmens de PAU, aquí
costa
canviar una mica. A més, perquè no et pots dedicar tant a segons què, no? Sinó que realment, sobretot a segon de batxillerat, has de centrar-te molt en l'examen i en preparar aquell examen, perquè hi ha alumnes que tenen dificultats i els hi vols donar totes les eines que hi ha a l'abast, no? I potser alguns ja no es diverteixen tant.
Per qui no es pugui permetre un curs a l'estranger, uns campaments, potser ni tan sols a les extraescolars, no? Com s'hauria d'aprendre anglès o qualsevol altra llengua?
Doncs,
més enllà del que aprenen a l'aula, vull dir, perquè
sí,
clar,
sí,
a l'aula ja hi són.
Doncs penso que des de casa avui en dia les famílies tenen molts recursos, aplicacions, no? Vull dir, sempre amb un ús controlat de les pantalles, ja ho sabem, però aplicacions on s'aprèn anglès. Doncs si veuen els dibuixos, doncs vinga, busquem uns dibuixos que siguin assequibles i amb anglès també. Cançons, anem a veure què vol dir aquesta cançó. O fer jocs. Si tu tens un coneixement d'anglès, ets mare, pare, tens... saps una mica d'anglès? Doncs vinga, un joc de paraules, va, anem a dir animals en anglès i cadascun diu un, no podem repetir. Em refereixo que al final és buscar aquelles estratègies. Si poses ganes, jo penso que pots trobar la manera.
Alguna recomanació?
Avui també tenim materials que poden ajudar-nos en aquest acompanyament per aprendre altres idiomes, i comencem per la recomanació d'una pel·lícula que ens farà pensar en això de la utilitat. Evidentment la podem veure en versió original, que ja anirà bé, però ens quedem ara amb l'argument.
Mr. Navarsky, please follow me.
While you were in the air, there was a military coup in your country.
The Republic of Krakosia is under new leadership.
Krakosia?
I don't think you get it.
En Víctor Navorski és un ciutadà d'un país de l'est d'Europa que es queda atrapat a l'aeroport JFK dels Estats Units. El seu país ha patit un cop d'estat i es queda amb el visat d'un país que no existeix. Està basada en la història de Merhan Karimi Nasseri, una pàtrida que va estar-se 18 anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. I a la ficció, en Navorski aprèn anglès. En Navorski és en Tom Hanks. Clar, aquí clarament veus l'utilitat, si voleu que vegin l'utilitat de fer una llengua, no? És com...
Segur.
Clar, és que no puc fer ni un tràmit, perquè és que aquí no m'entén absolutament ningú, perquè potser si parles francès, italià, no sé, hi ha xinès fins i tot, no? Hi ha llengües que els funcionaris del país on estàs físicament et poden donar un cop de mà, però depèn de com estiguis. La utilitat és una de les eines claus per...
Sí. En aquest cas, no? Et diria la necessitat, oi?
Exacte.
Em refereixo, és la supervivència. De fet, és una miqueta el que nosaltres podríem trobar doncs, amb aquests intercanvis que estem comentant, no? Quan ells es troben a casa d'una família estrangera on l'única llengua amb la que es poden comunicar és l'anglès, és el que li passa, no? El protagonista de la pel·lícula, també. Doncs l'he de parlar, sí o sí, em busco la vida i trobo els recursos.
Bé, en Navorski aprèn com pot... ara, a banda de l'aula, de les extraescolars, dels viatges, les plataformes, hi ha infinitat d'aplicacions i una a veure si us sona. Sí, aquest és com el Duolingo. Pot ser una alternativa per fer-ho més amè, no? Les famílies que busquen ganxos perquè els fills s'enganxin als idiomes... Pot ser una bona opció?
Sí, jo crec que per quan comencen la llengua o quan tenen un nivell més baix, potser més bàsic de la llengua, sí que pot ser molt útil. Jo, de fet, alguns alumnes que venen amb un nivell baixíssim, perquè jo us comento, és que tot depèn de com han fet l'ESO anteriorment. I tens alumnes de tot, a batxillerat, fins i tot aquells que en saben molt, molt poquet. Doncs sí que els hi recomano, perquè també, doncs, òbviament no arribaran potser al nivell que necessiten assolir el batxillerat, però sí que els dona com a mínim un clic per enganxar-se, no? De forma més agradable.
Més o menys lúdica.
Clar, amb una llengua que d'entrada la veuen, clar, sobretot si comença amb aquest nivell, la veuen com, no, com una amenaça.
Tot i així, ara tenen tantes opcions que és molt difícil que no en trobis una que s'adapti més a la teva manera, no? Que hi ha qui aprèn més per repetició, hi ha qui és més d'una forma més lúdica, també depèn de l'edat que tinguis, però és difícil no trobar el teu canal.
Sí, sí, sí. Jo penso que realment qui busca la manera la troba. Avui en dia és molt fàcil.
I després també saber l'objectiu, no? És a dir, o saber la finalitat, no? La utilitat, per exemple, de la llengua en el món laboral. A vegades fins i tot s'enganxen perquè tenen una parella, no? Mm-hmm. Estrangera i que parla una altra llengua i potser aquesta és el vincle. Hi ha moltes formes, no?
Aneu de japonès? Japonès no?
A mi m'encantaria, no.
Encara no?
No.
I altres llengües, aquelles que... No sé si tu t'has reenganxat amb el francès o...
Sí que m'he reenganxat, perquè ja us dic que amb l'ús de l'anglès i la utilitat i lo fàcil que és comunicar-te quan viatges, doncs què passa? Que no utilitzes el francès ni quasi quan vas a França. I el que he fet, sí, he tornat a estudiar francès i després a la universitat vaig estudiar hebreu, sí que és cert que ara no recordo res perquè no vaig continuar, basc també italià. És cert que si no continues, les llengües que més recordes són aquelles, clar, són aquelles, les llengües romàniques, no? Perquè tenen, bueno, doncs com el català i castellà...
I com t'has reenganxat amb el francès? Has recuperat l'Speak-Up?
No, vaig anar a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Això funciona molt bé.
Sí, i de fet no fem cursos reglats, però hi ha cursos no reglats que són durant... Bueno, has d'anar un cop a la classe, un cop a la setmana, dues hores, i són 4 anys. I, no sé, vaig començar, em sembla que vaig començar tercer, vaig fer tercer i quart, i després vaig anar a fer quart perquè pensava... És que, de fet, bueno, com que cada any és una mica diferent del que jo volia era practicar... I, bueno, i ara el que tinc és molts veïns, jo visc en un lloc turístic, o, bueno, i tinc veïns que són de parla francès,
llavors
coincideixes
sempre que pots a l'ascensor.
Sí, i practico. Intento practicar, trobar-los.
Aquest és el secret. Tu, a banda de l'anglès, jo tens ganes d'algun altre?
Jo a l'ESO vaig estudiar francès, també, però sí que és cert que el francès, no, al final sembla com que ha quedat una mica més desbancat. A mi m'agradaria, jo et diria l'alemany. Sí, a més, penso que avui en dia també, no, amb el món de, bueno, negocis i de més, tot això ha fet que pugi molt l'aprenentatge de l'alemany i em sembla una llengua molt interessant, també. Sí, sí.
Tot i que aquí cap de les tres sap japonès, segur que heu reconegut la careta, això era Bola de Drac, que, com dèiem, sí, ha tornat al 3CAT, que es pot veure en versió original i que, de fet, el manga i el K-pop, no, el pop coreà, han estat un reclam efectivíssim perquè molta gent s'enganxi que vulgui començar a aprendre japonès. Coreà, molta gent.
El meu germà, jo tinc... Sí, tinc un germà 14 anys més jove que jo i a ell encanta l'anime, el manga, tot això.
Llavors ell sap japonès.
Ell, de veritat, jo em quedo al·lucinada, dic, Nil, però... I ell em diu paraules, no? I tot ho ha après, doncs, això, a través de la sèrie.
És cert.
És increïble.
Hi ha molts alumnes que els agrada llegir els mangas i que realment estan molt interessats en la música coreana i japonesa. Sí, sí, és cert. Mm. I sobretot, jo pensava que solament eren els meus alumnes filipins, però no veig que està generalitzada la cosa.
I algú que ara ens estigui escoltant i pensi que a mi se m'ha travessat l'idioma que estiguin estudiant. És igual, perquè crec que deu funcionar, el que us preguntaré, amb tots, independentment de si és anglès, francès, italià, turc, és que no importa. Què pots fer quan has arribat? O gent adulta que diu, no, és que jo he començat 10 vegades a estudiar un idioma i és que sempre m'encallo perquè no acabo de... Com desencallem això?
Primer de tot has de pensar, realment, vull dir, l'anglès, per exemple, si ets, no, un noi, una noia jove, sí que avui en dia penso que és primordial, però tampoc hauria de ser una obligació, depèn en quin punt de la vida, no? A vegades ens ho marquem com una obligació. Sí que ens ho hem de marcar com una obligació per oferir a les escoles, però bé, tampoc és necessari, doncs potser l'anglès no, però una altra llengua.
O, exacte.
Oi? Per què no?
De fet, quan ets adult, bé, hi ha estudis que demostren, doncs, que prevé moltes enfermetats, no? Enfermetats neurodegeneratives. Per tant, és molt interessant estudiar llengües. I, com diu la Marina, no necessàriament ha de ser l'anglès, pot ser, doncs, una llengua que és més propera a la nostra, com pot ser l'italià, el portuguès, el francès, no? I que sempre és més assequible i més fàcil de recordar i d'aprendre. Però jo penso que l'estudi de l'aprenentatge de les llengües és essencial i pot ser, i a més és que és una manera també de fer amics. Tu vas a la classe i fas amics, viatges i fas amics, vull dir, és una manera d'obrir-te al món. És molt enriquidora.
I encara que no viatgis, pots participar en... O sigui, hi ha moltes possibilitats també online.
Exacte.
On pots connectar-te amb gent, o perquè tens un interès comú, no?
Exacte.
O pel que sigui, i comences a comunicar-te amb una altra llengua.
Inclús després, si t'interessa un tema molt, de fet, hi ha molts estudis, per exemple, publicats, no? Tinc una amiga que, malauradament, doncs, està malalta, i ella sempre rebutjava molt l'aprenentatge de les llengües, i sobretot de l'anglès, i ara em diu, doncs mira, tots els estudis estan publicats en anglès i m'hi he posat i he après moltíssim. Vull dir, a veure, no hauria de ser aquest el motiu,
clar,
no? Però pot ser qualsevol altre motiu, un interès que tens i que comences a cercar informació i està publicada en anglès i llavors, doncs, aquest mateix... Aquesta, és una gran motivació, de fet.
És que si tu a nivell acadèmic vols créixer, penso que és essencial, per exemple, el batxillerat dual, segur que el coneixes.
Sí, sí, sí.
T'obre les portes, d'acord? Tu te'n vols anar a estudiar una carrera...
És un batxillerat que estudies no només castellà-català, sinó que
exacte,
el vehicular és una altra llengua?
Sí, sí. En aquest cas, per exemple, nosaltres fem el batxillerat normal, però a partir de segon d'ESO, d'acord? Perquè així l'espaiem més en el temps, a partir de segon d'ESO tu pots començar a fer el batxillerat dual. Per tant, és online, tens un tutor que et va guiant.
En anglès?
En anglès. És tot en anglès. Aleshores, et vas traient... bueno, vas seguint, no?, amb tercer, quart de l'ESO, i després vas fent el batxillerat, però tu, a poc a poc, t'has anat traient aquest batxillerat dual, que és, seria l'equivalent al d'Estats Units, no? Per tant, t'obre les portes a que tu després, quan acabes el batxillerat, acabes el d'aquí, diguem-ne, i també el dual, i pots anar a estudiar a una altra universitat, doncs, arreu del món, i als Estats Units també. Sí, sí.
Estàvem parlant d'adults, doncs ens quedem amb l'experiència d'un adult que, després de molts anys vivint a Catalunya, s'ha animat amb el català.
Porto vivint a Barcelona 21 anys. Per fi, m'he decidit aprendre català. Ja hi ha prou de ser un català passiu, qui només entendre la llengua. Ara vull ser un català versàtil, qui parla i escolta el català. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ja soc aquí.
Doncs qui està aquí és en Bob Pope, que és escriptor i guionista, és el protagonista d'aquesta sèrie documental de 6 capítols del 3CAT, que es diu Bob in Translation, la teniu a la plataforma el 3CAT, dirigida per la Laia Ventanyol. 25 minuts cada capítol i ell va parlant aquí de fons. Hola, sí. Té una coach lingüística i després, a més, comença a tenir converses amb altres adults, parelles lingüístiques del col·lectiu LGTBIQ+, i cada capítol està destinat a una de les lletres i algú que se sent identificat amb cadascuna d'aquestes inicials, i van conversant, perquè com dèiem, no? O sigui, la clau és conversar. Quan tu ja veus que ets capaç de parlar amb algú altre, perquè llegir, bueno, és relativament fàcil, no? Però parlar?
Parlar és més complicat i sobretot entendre, no? De vegades també produir, però és clar, entendre doncs ja és molt sovint és una barrera, no?, que troben els alumnes. Però jo crec que és quan tu ets capaç doncs de comunicar-te oralment, jo crec que és molt més satisfactori, no? És quan realment te n'adones que estàs aprenent i crec que és una experiència molt satisfactòria.
Què és el que... abans parlaves de la gramàtica, però els listenings, això, que et parlin i t'entenguin, que creguis que quan tu has de parlar trobaràs les paraules que estan rondant per allà pel teu cervell i apareixeran.
Sí, sí, realment, per exemple, jo quan ara aquest any ja no estic fent moltes classes d'anglès, més aviat poquetes, però durant molts anys, no, el que em trobava és que els alumnes arriben a aprendre, és a dir, la comprensió ve abans que la producció. Això és així, sí. Però perquè és el procés natural, és com els infants, un nadó primer t'entén i et pot entendre moltíssim, però encara no és capaç, no? I comença a produir les primeres paraules i fins a quin punt, no? Es va desenvolupant l'aprenentatge d'una primera llengua, de la teva llengua nadiva. Per tant, jo moltes vegades els alumnes podien anar fent la classe en anglès, veia que m'entenien, però quan intentaven, oi? Costa. I el que han de fer és el que dèiem al principi, tenir un ambient doncs, on ells se sentin a gust, no? Una mestra empàtica que li pugui dir tranquil, he passat per aquí, com què intentes dir, no? I anar estirant mica en mica, sempre ve primer la comprensió, després ja ve la producció. És el procés natural.
Ara, quan comentaves això de, per exemple, ser una professora empàtica, també és molt important a vegades que els companys ho siguin. Nosaltres fem reforç entre iguals, i, per exemple, ho fem d'anglès, fora del que és l'horari escolar, i ells se senten molt més còmodes amb aquests alumnes que d'alguna manera els ajuden, que són iguals que ells, i que després se'ls troben a la classe. I això fa que també se sentin molt més còmodes a l'hora de parlar.
Les parelles lingüístiques poden ser una bona opció?
Jo
crec que
sí.
Pels adults?
O sí, jo crec que sí, perquè a més, doncs, altre cop tornem al mateix, no solament és l'intercanvi de la llengua, l'aprenentatge d'una llengua, o l'intercanvi, perquè potser l'altra persona t'està ensenyant una llengua, sinó és a més que pots fer... fas amics, no? Et sociabilitzes. Jo crec que això també és molt important. I sobretot és que estàs en un espai... bueno, són classes gratuïtes i, a més, és un espai real. Vull dir, no ens estem imaginant una situació com a vegades, no? Crees una situació imaginària perquè els alumnes desenvolupin un diàleg, sinó que és una situació real. I després tot el que ve després, no?, que et comento. Conèixer, no?, sociabilitzar-te... I a més de forma gratuïta, genial.
I pels més joves, perquè clar, potser si són, no sé, tenen 10 anys, són molt capaços d'anar mantenint una conversa, o si no hi ha tanta noció de conversa i és més estem jugant, això fluirà molt més.
Bé, per exemple, hi ha moltes activitats realment que pots fer, roleplays, per exemple, a classe se'n fan moltíssims, no? Seria com mini escenes, no?, preparades. Vull dir, tu al final t'estudies un guió, d'allà hi aprens i després tot això va evolucionant. El que deies d'aquests intercanvis lingüístics, per exemple, a l'escola això ho podem trobar amb activitats intercicles. Moltes vegades juntem els grans amb els petits, no? I fan activitats. Ara Halloween, doncs els grans van preparar una activitat pels petits doncs, per treballar el vocabulari de Halloween. Mm-hmm. I Clar, tot això, al final, doncs mira, és un concepte molt semblant del que estàs comentant, però transportat al món de l'escola.
Pels grans també ha de ser tot una satisfacció adonar-te que tu fa uns anys, no fa pas tant, estaves a l'altra banda,
totalment.
Que dominaves molt menys la llengua.
Sí. Sí, sí, sí.
I que vas avançant.
Sí, 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 totalment. A més, els fa sentir més autònoms, no? Vull dir, és una activitat molt satisfactòria per ells.
Doncs si us sembla, acabem amb un vídeo que millor que l'escoltem pràcticament sencer, és gairebé un minut, i després el comentem.
Yo soy de Cataluña Televisión y me han encargado un reportaje sobre catalanes que viven fuera de Cataluña, pero me está costando muchísimo encontrar catalanes.
Soy vasca.
Entonces, vale, no pasa nada. ¿Me puedes echar una mano y hacerte pasar por catalana y yo te voy ayudando?
Vale.
Cuando me vayas a contestar, le quitas a las palabras la última letra,
sí,
y así parecerás catalana. Por ejemplo, yo te digo, simpático en catalán se dice simpàtic.
Vale.
Te puedes poner así un poco sentimental, también muy bien.
A ver, ¿qué
trobes més a faltar de Catalunya?
La play, ets de menos... la ciutat, el dia a dia, la família, mamà, papà, no el veo y al final echo de menos mucho la casa, la casa, mi amiga, salir por la tarde, la comida.
¿Quién ha comido?
El pan con tomac, la paella.
La paella es valenciana.
Ya, pero, joder, también la ponéis en toda el Mediterráneo, ¿no? Y
el balbato te cuento lo que quieras, que no te curiosa que yo nadie. Pero es que... A veure, jo el puc escoltar una vegada i una altra i segueixo rient. Us volia preguntar, confesseu, no se us escapa a vegades el riure a classe? A vegades els meus fills que m'expliquen que hi ha gent a classe que no té ni idea d'anglès, que s'inventen paraules, i penso, com aguanten els professors? Com estan allà sense riure?
Hi ha moments que són...
També es pot riure amb ells, no?
Ara, ui, però això és perillós, perquè quan el mestre riu, aleshores allò ja, no?, és xauxa. Bueno, a vegades de mantenir una mica la compostura, no?, perquè pot haver-hi situacions que siguin divertides, que siguin còmiques, no? Jo, per exemple, els alumnes, no? No sé què, de carpet, no? Em volen dir la carpeta, de carpet. Dic, carinyo, és que carpet és catifa, no? Aquestes coses s'inventen paraules o pronúncies, però, bueno, és el que dèiem, hem d'intentar, si més no, nosaltres, s'ha d'anar molt en compte.
S'ha d'anar molt en compte.
Hem de naturalitzar tot això.
Sobretot amb els adolescents, perquè són molt sensibles al que... les mirades dels altres, els comentaris dels altres, i, clar, tu no pots participar de cap de les maneres.
No, és difícil, la vostra feina.
Sí, sí, sí. A mi el que m'agrada molt és riure amb aquells alumnes que tenen sentit de l'humor i que són alhora molt respectuosos. Llavors, si participar d'allò, perquè ara recordo situacions que m'han passat recentment, no?, a la classe de primer de batxillerat, i m'ho he passat molt bé, però és així, riure amb ells d'una situació que no té res a veure amb els companys, possiblement d'una situació personal que ells t'expliquen de forma molt innocent, però s'ha d'anar molt en compte, sí, sí, i sobretot amb els adolescents, que són molt sensibles als comentaris, a les mirades, saps? Uf.
Això que sentíem és un reportatge de fa, no sé, molts anys, potser 10 anys, de l'Intermedio, i era evident que volíem fer una broma, l'Intermedio, el programa de la Sexta, que fan el vespre, per la nit ja, no? I és d'humor. I van trobar aquesta noia amb molt bona voluntat i amb molt bona predisposició. I que ara ja pràcticament sap català. Però el que ella fa, més enllà d'aquesta bona voluntat, fa falta també quan s'aprèn un idioma, o sigui, bueno, però no passa res, si m'equivoco,
sí,
cap endavant,
sí.
I ja aprendré.
Sí, perdre la vergonya, sobretot, no? I doncs llançar-te i parlar i intentar-ho, ja està. I si t'equivoques, doncs no passa res, perquè realment no passa res, no? A més, l'objectiu quin és comunicar-se, no? Si aconsegueixes comunicar-te, doncs què més dona? I a més és obvi que en el procés d'aprenentatge t'equivocaràs, perquè és part de... No? Per tant... I una mica transmetre'ls això, no? Com deia la Marina abans, que no passa res, no? Crear un ambient, doncs, còmode a la classe, en què se sentin ells, doncs, ben atesos, que ningú se n'enriu, que també potser tu et poses com a exemple i dius que has passat per aquí, no? Això és molt important.
Els hi encanta.
Sí. Sí, sí, sí. I sobretot, exacte, que el profe, no?, que els hi comenti que ha passat per aquí, que...
Sí, 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 no, total, eh? Vull dir, crear aquest clima de confiança. Exacte. Si m'equivoco no passa res, si m'equivoco no riem, i a més fem, no, de l'equivocació un aprenentatge constructiu. Per tant... tots ens passa, vol dir que estàs en el camí cap a l'aprenentatge.
Sí. És que, clar, si no ho intentes, no t'equivocaràs, però llavors no estàs en el camí, no?
Suposo que les famílies que deu haver-hi, els fills que fan una llengua estrangera, el centre és igual, primària, secundària, el batxillerat, potser estan estudiant la carrera, que moltes assignatures són en anglès, no?
Sí, cada cop més.
I alhora, els adults, segurament per feina, han hagut de fer una immersió en una llengua, avançar, aprendre molt més. Aquest compartir, no?, dificultats, l'en pots ajudar, pot funcionar per veure, bueno, que sempre t'has d'esforçar.
Sí, sí, tant. I de fet, vull dir, fins ara estem, no?, focalitzant molt amb l'aprenentatge de l'anglès des d'una part de l'oci, de... No? Però també no podem perdre de vista que és important que sàpiguen que el dia de demà, quan vagin a buscar una feina, és crucial, depèn quin tipus de feina, tenir una titulació que acrediti el teu nivell d'anglès. I avui en dia, a més, vull dir, més enllà de les certificacions com ara el First Certificate o l'Advanced, ja comencen des de molt petitons, vull dir, un quart de primària ja tenen les proves de Cambridge, on, que són les que...
Quart de primària?
Sí. A quart de primària comencem amb el que es diu la prova dels starters, no?, que seria molt semblant al que estem fent a l'aula, i les famílies poden optar, doncs, això, no?, i ja se'ls dona un títol, si la, a més, és tota molt pràctica, és molt fàcil que la puguin aprovar, i és... Mica a mica, jo els dic que és com anar pujant una escaleta,
una
oi?
Una pràctica, no?
Aleshores, clar, això mica a mica els condueix a arribar, oi?, a un First Certificate, a l'Advanced... És molt important que ja es posin, no?, des de petits en aquest camí.
Les llengües també són una oportunitat per treballar la constància.
I tant, és que si no ets constant no pots aprendre una llengua. Això és bàsic. La constància és crucial, no? I aquesta exposició continuada de la llengua, de fet, els que tenen resultats més bons o els que tenen una competència de la llengua més gran són aquells alumnes que estan molt exposats. I de moltes maneres. Pots estar exposat perquè tens família i et parla cada dia o molt sovint, però també tu et pots exposar amb totes les plataformes que hem comentat fins ara, no? Plataformes i altres... i altres fonts diferents, altres recursos.
Jo crec que si algú ens ha escoltat amb atenció no li falten ganes per posar-se ara,
no,
agafar un llibre...
Perquè a més, saps què passa? Que jo penso que com a professores d'anglès nosaltres estimem... Ja no et diria solament l'anglès, que òbviament a mi m'encanta i suposo que la Marina també, sinó que jo trobo que l'aprenentatge de qualsevol llengua és una riquesa enorme. Enorme.
Clar, aquesta sensibilitat la teniu mega desenvolupada.
I a més que això també desenvolupa l'interès per altres cultures, és que està totalment relacionat, està interrelacionat, no? T'interessa la cultura, t'interessa la llengua i t'interessa la cultura d'aquella...
Et connecta amb el món,
exacte,
oi?
Et connecta amb el món. Sí. Et sents com... No sé, és una sensació de... És una sensació quasi de llibertat, eh?
Doncs acabem així de connectades. Marina Barberà, directora d'Infantil i Primària de Manyanet Sant Andreu, i Montse Vila, coordinadora d'Erasmus i professora de Batxillerat i Cicles Formatius de l'Escola Tècnico-Professional Xavier. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies. Ha estat un plaer.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Mi no parle francès, dels Mecano. Ells no tenien tant aquesta sensibilitat. Vull pensar que aquesta foto fixa de l'aprenentatge d'idiomes dels 80 ja forma part de la prehistòria, no? De la història de la prehistòria. Ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.